racons que em porten sempre vells records del que he viscut. N'hi ha que no semblen el que eren, uns no hi són i uns s'han perdut. Són memòries plenes de tendresa, de nòvies i amics que em van donar amor. Alguns són morts i alguns són plens de vida, i els he estimat amb tot el cor.
L'Alzheimer és una malaltia, la veritat, cruel, és una malaltia devastadora, tant per qui la pateix com també per la família. De fet, a Catalunya tenim 120.000 persones que han estat diagnosticades d'aquesta demència, a l'estat espanyol pràcticament 1 milió, i avui a Gravetat Zero en volíem parlar. L'Alzheimer, a debat.
Estupendo, se lo devolvemos cuando hayamos cruzado la frontera.
Ay, pues claro, claro, muy bien, muy bien.
Que disfrute del viaje, señora Rosario.
Los Cárpatos están preciosos en esta época del año, ¿verdad?
Se pasa todo el día acá mirando por la ventana. Se cree que va en el Orient Express. Yo siempre le sigo la corriente y eso la hace feliz a la pobre. Bueno, vamos, Rockefeller, que si nos ven aquí nos regañan.
Aquest que sentim és un fragment de la pel·lícula Arrugues, que està basada en una novel·la de Paco Roca i ambientada en una residència d'avis, molts dels quals tenen l'Alzheimer, aquesta malaltia, de la qual avui en farem una actualització puntual per saber on està la investigació.
I tot i que sovint pensaré en elles, t'estimo a tu amb tot el cor.
Aquesta tarda ens acompanyen a l'estudi de Gravetat Zero Cristina Maragall, portaveu de la Fundació Pasqual Maragall i filla del president. Bona tarda, Cristina.
Bona tarda.
I també la neuropsicòloga de la Fundació, Nina Gramunt. Benvinguda, Nina.
Hola, bona tarda.
Avui, justament fa 25 anys, Pasqual Maragall, llavors alcalde de Barcelona, inaugurava els Jocs.
Ciutadans del món, fa 56 anys s'havia de fer una Olimpiada popular en aquest estadi de Montjuïc. El nom del president de l'Olimpiada Popular és gravat allà dalt, a l'antiga porta de la Marató. Es deia Lluís Companys i era el president de la Generalitat de Catalunya.
Doncs les paraules de Pasqual Maragall, l'alcalde d'aquells Jocs, això passava fa 25 anys i 4-5 hores aproximadament, i evidentment, Cristina, la primera pregunta que t'he de fer és com està el pare.
Bé, el pare està bé, gràcies. Evidentment, quan el sento, no?, amb aquesta veu, aquesta energia, me n'adono que el temps ha passat i de com ha canviat, no?, la seva circumstància. Però ell té una vivència tranquil·la de la malaltia, conserva el bon humor, afortunadament, ara ho comentàvem amb la Nina, i jo crec que segueix disfrutant de força coses.
Avui que fa 25 anys de la inauguració dels Jocs Olímpics, encara té flaixos, ho recorda?
Jo crec que sí, ho recorda, el que passa amb una certa distància, una mica com si no anés molt amb ell, no? És divertit, o sigui, ho disfruta quan ho veu a la tele, ho comenta. No crec que sigui conscient de la seva responsabilitat amb aquest tema, no?
Conscient de la responsabilitat al 0% o...
No, home, no, això no ho sabem, això és molt difícil.
Però vosaltres no us ho dona a entendre, diguem-ne.
No,
mira com un
no
espectador passiu,
sí,
com un...
Sí,
sí. A vosaltres us reconeix?
Sí, sí, ens reconeix i se li agrada veure'ns encara. Uh-huh. Igual que se li agrada veure els amics o se li agrada veure aquestes imatges dels Jocs, no?
Com és el dia a dia? Fa vida més o menys normal? Surt a passeig?
Ell té una vida molt rutinària. Jo sempre explico que quan els metges ens van
això
dir...
Això pels malalts d'Alzheimer és
important,
important, eh? Tenir una rutina...
Ja ho saps, sí. Sí, sí, sí. Quan ens van dir que això era important, jo em vaig posar les mans al cap perquè vaig pensar, ostres, el pare rutina no li va, diguéssim.
No.
I això ho hem aconseguit gràcies als consells de la Nina i altres metges, no? I és molt important pel seu dia a dia. Ell es lleva, va a un centre d'estimulació cognitiva cada dia, camina... Torna caminant a casa, dina a casa. Per la tarda té activitats diverses. El venen a veure amics, passeja, va al cine encara. Escolta moltíssima música. La música és molt important pels malalts d'Alzheimer i per ell realment és notable.
Nina, ara ens comentava la Cristina que el Pasqual és alegre. Els malalts d'Alzheimer mantenen, no?, els trets essencials del seu caràcter. Si era una persona alegre, no deixa pas de ser-ho.
No necessàriament.
Almenys en el primer tram i mitjà de la malaltia. Suposo que al final sí, però d'entrada...
Tot i així, no necessàriament, perquè cada malalt és un món i la malaltia pot ser molt capriciosa amb un o amb un altre, no? Depenent...
Clar, depèn de la zona del cervell que afecti.
Exactament. Hi ha un patró més típic, però també té les evolucions amb les seves particularitats, no? I hi ha persones que sí que des del principi doncs, se'ls pot afectar bastant la conducta. En canvi, d'altres persones mantenen el seu tarannà o d'altres el mantenen o fins i tot l'exacerben, l'accentuen molt, no? I... Però també es dona el cas de persones que fan un canvi radical.
El Pasqual, com a qualsevol malalt d'Alzheimer, el més intel·ligent per part de la família és anar-li seguint la corrent?
Sí, evidentment, vetllant per la seva seguretat, no? Però el que és inútil és anar-li corregint contínuament la conducta, no? Perquè no serveix per res. Ells no estan per aprendre, és més efectiu dir-los que sí moltes vegades, encara que sigui que no, no? I fer-los passar una bona estona sempre que puguin, no? No fer-los entendre que s'estan equivocant, no? Permanentment, perquè això no serveix per res i només fa patir el malalt i la persona que intenta corregir-lo, també el cuidador, no?
Stompers, Men of No Memory. A veure, d'entrada, expliqueu-nos una miqueta com funciona aquesta malaltia al cervell. És a dir, s'interposa una sèrie de barreres que impossibiliten que les neurones entre elles connectin. Podria ser així?
Sí, bueno, és una manera d'explicar-ho entenedora, perquè a fi de comptes el que succeeix és que a partir del mal funcionament d'unes certes proteïnes que tots tenim en el cervell, a partir d'X moment comencen a no fer la seva funció completa com és esperable i comencen a acumular-se i a deteriorar-se de manera normal en el cervell, cosa que impossibilita que les neurones entre si es puguin mantenir connectades i comunicades de la manera habitual. Entre d'altres motius, a banda de processos de toxicitat que es produeixen en el cervell, doncs aquestes mateixes neurones que es van degenerant, que es van morint, doncs interfereixen encara més també el funcionament d'altres, no? Llavors, això, de manera molt simple, és el que explica un mecanisme neurodegeneratiu, que és el mecanisme fonamental patològic de la malaltia d'Alzheimer, i que es diu que és primari en el sentit de que desconeixem quina és la seva causa, què és el que precipita aquesta evolució neuropatològica.
Per tant, abans no comenci a aparèixer aquesta malaltia, el cervell ja fa temps, el cervell del malalt d'Alzheimer, que comença a tenir coses, és a dir, disfuncions que no ens n'adonem. I això, què pot començar, als 40, 50 anys?
Sí, a veure, no hi ha una edat fixa, sí que el que podem dir és que comença ben bé 20 anys abans de que apareguin els símptomes.
20 anys abans?
Sí,
és a dir, que jo
tranquil·lament 20 anys abans.
Ja et pots fer proves, no?, de sang per predir si patiràs Alzheimer?
Hi ha diferents proves que... El que passa és que el que no podem dir és predir qui patirà Alzheimer o almenys quan el patirà la malaltia d'Alzheimer. Per què? Perquè... Al igual que hem dit que cada persona malalta és un món, cada persona individualment és un món i cada cervell té els seus recursos, la seva estructura, la seva reserva cognitiva, reserva cerebral,
però
la seva capacitat...
Però sí que pots veure si els determinats nivells d'una proteïna, no?, són massa alts.
Exacte, és a dir, el que pots anar veient és un increment del risc, no? Cada vegada el que sí que pots dir és si aquesta persona arriba a viure prou anys com per desenvolupar, tinc la certesa de que la desenvoluparà, però el que tu no saps és si aquella persona la desenvoluparà als 60 anys, als 70 o als 90. Per tant, tenir aquesta bola de vidre que puguem sortir amb aquest diagnòstic clar de predisposició, encara no el tenim.
El que sí que t'ajuda a tenir aquesta informació prèvia és a començar a fer coses, diguem-ne, per si de cas, per evitar que la cosa vagi a més. Per exemple, doncs, fer vida sana, per exemple, estudiar, per exemple, intentar tenir una vida social activa, perquè suposo que això també ajuda, no, a atontar-te a casa, no?
Sí, el que, Efectivament, el que passa és que jo sempre dic que aquestes recomanacions les hauria de seguir tothom. És a dir, no pensant que si tinc aquestes alteracions neuropatològiques llavors m'hi he de posar, no? Perquè tothom, és a dir, hi ha diferents nivells de prevenció, no? Si algú ja sap que té aquesta proteïna alterada, etc., diríem, bueno, molt bé, pot fer prevenció secundària, perquè la primària ja no hi és a temps, perquè ja tens el problema, no? Doncs, a fi de comptes, com que encara no tenim res que et pugui clarament frenar l'aparició de la malaltia, les recomanacions de l'envelliment actiu, jo penso que tothom les hauria de seguir.
Si jo tinc un avi que ha patit Alzheimer, jo puc patir Alzheimer? Tinc un risc més alt perquè és genètic? O el factor genètic no és tan important com ens pensem?
No. Ja la malaltia d'Alzheimer té factors de risc genètic, però no són determinants en si mateixos. Només entorn l'1% de tots els casos de malaltia d'Alzheimer és hereditari. L'1% de tots els casos de malaltia d'Alzheimer és hereditari perquè depèn d'un de tres gens determinats, cas que són coneguts. En la resta de casos, la genètica actua com una boleta més d'aquest bombo de factors de risc, però en si mateixa no és determinant. I és més, hi ha persones que desenvolupen la malaltia sense ser portadores de cap d'aquests gens, almenys coneguts a data d'avui, de factor de risc. Per tant,
el factor de risc més gran d'entrada, evidentment, és fer-se gran, a mesura que et fas gran, això és seguríssim.
Sí.
Després el factor genètic, un 1%, i suposo que hi ha altres, com per exemple, altres mals hàbits, no? Com per exemple, pot ser fumar, beure, una dieta que no sigui equilibrada, això què seria? Un 30%, 40%? És difícil perquè depèn.
És molt difícil de limitar-ho.
Això és el que estem investigant, precisament.
Però sí que és cert que una mica s'està intentant donar-li cada vegada més fortalesa d'evidència científica aquesta màxima de que el que és bo pel cor és bo pel cervell.
Allà a la Fundació Maragall esteu fent una sèrie d'estudis, concretament un estudi que és l'estudi Alfa des del 2012 amb l'obra social La Caixa. Teniu molts voluntaris, pràcticament com en cap estudi, o sigui, és un estudi extensíssim, es fa aquí a Catalunya i, per tant, per això també us volem portar. Tu que hi participes, una miqueta, si jo participo en aquest estudi, què em fan fer?
Doncs, en aquest estudi, a tothom se li va fer de base unes mateixes proves neuropsicològiques, és a dir, veure què tal està la seva memòria, atenció, concentració i altres funcions cognitives. Després també qüestionaris, història clínica, recollir les medicacions que prens. I quan parlo de qüestionaris, parlo des de tipus d'alimentació que segueixes, dieta, hàbits de son, entorns on has viscut, etc. I llavors, a partir d'aquí, aquesta gran família que tenim, que són gairebé 3.000 voluntaris, entren a formar part d'aquesta infraestructura de recerca, que és l'estudi Alfa. Com que els anem seguint al llarg del temps d'una o una altra manera en funció de les seves característiques i de diferents objectius de recerca, llavors els anem convidant a participar en diferents subestudis, alguns adreçats a la prevenció basat en el canvi d'hàbits, altres en participar doncs, en un programa europeu en el que hi ha altres cohorts com la nostra, i altres que estem a punt de començar amb assaigs clínics de prevenció, és a dir, començar a provar molècules que ja s'han provat en persones malaltes d'Alzheimer i hem vist que s'arriba massa tard i, per tant, ja no són efectives. Molt més d'hora, si modifiquem aquest procés neuropatològic.
Podem dir que avui, a 25 de juliol de 2017, evidentment l'Alzheimer encara no es pot revertir, però sí que podem dir que si s'agafa molt de temps es pot endarrerir 15 o 20 anys.
Endarrerir 15 o 20 anys... L'aparició no. Nosaltres el que pensem, nosaltres sempre diem que podem començar a dir amb una certa esperança que podem estar a prop d'endarrerir l'inici de l'aparició de la malaltia. S'ha dit que només que s'endarrerís de manera global en 5 anys l'aparició dels símptomes, el nombre de casos a nivell mundial es veuria reduït a la meitat, amb la qual cosa això ja seria un avenç impressionant, no? A nivell epidemiològic.
Deixeu-me saludar a aquesta hora de la tarda, incorporo aquesta conversa exquisida que tenim sobre l'Alzheimer a la Mercè Boada, que és cofundadora i directora mèdica de la Fundació del Centre per la Recerca i el Tractament de l'Alzheimer, Fundació AC. Com estàs, Mercè? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies
per convidar-me i un bon petó i una abraçada a la Cristina i a la Núria.
Hola, Nina.
Hola, Mercè.
Hola, què tal? És un bon dia per recordar moltes coses.
I tant que sí. De fet, cada dia és un bon dia per recordar el tema de l'Alzheimer, perquè cada vegada s'incorporen nous catalans, diguem-ne, en aquest registre Les xifres són bastant importants en aquest registre de persones que ho pateixen. A mi m'ha cridat molt l'atenció que recomaneu a la vostra pàgina web passatemps, com per exemple fer sopes de lletres a sudokus, però no recomaneu videojocs per estimular la memòria, Mercè.
Bueno, perquè, com ha dit la Nina, és que depèn de l'estadiatge que tot és. El videojoc és molt ràpid i aleshores el que és segur, i s'està ja provant, s'està provant amb un concepte, amb un estadiatge, que és l'estadiatge de prodromal, que és quan jo tinc només alguna funció cognitiva que està malmesa o que està alterada, però mantenc molt bé la meva funcionalitat. O sigui, jo no he arribat al concepte de demència, que és que depenc d'algú, encara que aquest estadiatge és un estadiatge de risc. Llavors, és la capacitat cognitiva i la capacitat d'atenció, concentració de funcions executives està molt bé, i els videojocs són fantàstics, però és que els videojocs van molt ràpids, i aleshores l'has d'adaptar amb una població més jove, amb una població ensinistrada, que ella hagi utilitzat el que és l'IT i que els videojocs aquests estiguin recomanats. Hi ha un programa fantàstic que és el de Lumosity, o els programes del Canta per estimulació, i nosaltres els tenim, però els tenim per gent molt jove. Per gent jove i molt inicial de la malaltia.
Nina, el cas més jove d'una persona que se li detecta un principi d'Alzheimer, quin és el cas d'edat, em refereixo?
Amb nosaltres ha estat un xicot de 38 anys.
38 anys.
38 anys, perquè era el que tenia una mutació...
Aquests de l'1%, no? De l'1%, aquests genètics. Que dèiem els genètics.
Que és mendelià, que aleshores la família l'ha tingut, i que és una població petita, molt ben determinada, molt ben estudiada, que hi ha grups, no?, o poblacions, perquè el que hi ha és molta endogàmia, i aquesta mutació es passa. No? Uh-huh. Aquesta és el que se'n diu herència mendeliana, i n'hi ha, per sort, n'hi ha molt pocs.
I amb 38 anys, que és el primer que nota? Pèrdua simplement de memòria, que es despista molt?
Bueno, que es despista, que no podia fer la seva feina, que anava perdent opcions de treball, que no la sabia defensar, que no sabia defensar el perquè perdia el lloc de treball, que la família interpretava que estava sotmès a un estrès o a una depressió, i quan es va fer el diagnòstic, realment era el diagnòstic ja d'una demència, amb un estadiatge, ja no era un prodròmal, ja era una persona amb un Alzheimer. I el seu pare havia mort a una edat, si no ho recordo malament, de 45 anys. La mare se'n va donar compte. La mare se'n va donar compte, i va ser una dona molt activa perquè la gent estigués molt sensibilitzada en que moltes vegades gent jove que pensem que té un altre procés, si hi ha una herència familiar molt immediata, o sigui, molt dominant, que tinguem en compte que pot ser aquest procés. I ara tenim la Fundació ACE, els centres de dia Fundació ACE, doncs tenim gent jove que ells saben que tenen Alzheimer, que li diuen a els seus fills que tenen Alzheimer, que els diuen a els seus fills que el dia que no se n'en recordin d'ells, que sí que se n'en recordin, que quan el pare no se n'en recordi del nom del seu fill, que el fill se n'en recordi que ell l'estima, perquè potser no li podrà dir.
Sí, sí, duríssim. I els cuidadors, l'altra palanca, diguem-ne, d'aquest procés.
Clar, l'altre és el cuidador. Sí, sí. I no pensi, i la gent que treballem, perquè nosaltres ens emocionem i nosaltres patim, perquè això és donar males notícies. I com ha dit la Nina i la Cristina, encara no tenim un tractament per aturar la malaltia. S'estan fent grans esforços, com l'esforç alfa, doncs per poder determinar gent i fer un diagnòstic precoç i muntar unitats de prevenció i de diagnòstic precoç per fer el diagnòstic, per oferir-los tractament, com els hem dit a la Fundació Pasqual Maragall, per donar opció assajos clínics amb aquesta gent asimptomàtics, que fixi's, tenim una gran sort. Barcelona és un hub d'Alzheimer importantíssim, i ho diem. Esteu d'acord, Cristina i Nina?
Totalment.
Però que tenim moltes possibilitats per donar molta oferta als nostres conciutadans, a la nostra societat, i es poden començar a fer estudis de recerca
asimptomàtics. Algun d'aquests estudis, per exemple, Cristina, amb el teu pare, alguna de les proves que se li han fet, heu dit, ostres, això sembla que reverteix alguna cosa, que acabam una miqueta més enllà del que hem vist fins ara? S'ha descobert alguna molècula, alguna cosa que diguis, compte que això...
En el cas del pare, realment no.
No.
S'han fet molts assajos clínics d'Alzheimer fins al dia d'avui. El que passa que tinc entès que no han tingut resultats positius fins ara. Per això sí que hi ha un consens a nivell internacional que s'ha d'intervenir molt abans, no? Realment, quan ja hi ha un dany cerebral, és molt difícil revertir-lo.
Sí, perquè, de fet, hi ha hagut algunes molècules que sí que s'ha vist que sí que són capaços de dissoldre aquesta proteïna, aquest betamiloide, però quan ja és massa tard, és a dir, el dany neuronal. L'altre dia em deia una companya de la Fundació, una neuròloga que treballa amb nosaltres, que em va semblar encertadíssima aquesta comparació. Deia, sí, és com si tu llences un misto al bosc i el bosc comença a cremar i llavors dius, ai, espera que trec el misto. Dius, sí, ja pots treure el misto, que jo ja està cremat, no? Doncs una mica seria el mateix. Per això precisament pensem que si provem amb aquest tipus de fàrmacs abans de que el mal sigui irreversible, doncs potser sí que tindrem alguna cosa a fer.
Cristina Marcenin, ens agrada molt parlar aquesta tarda per actualitzar, per fer un F5 de com està la investigació de l'Alzheimer al món en general, evidentment al nostre país, perquè Barcelona, com sentíem ara, Catalunya és un hub d'aquesta malaltia i esperem que d'aquí uns anys puguem tenir aquesta notícia tan bona, i és que l'Alzheimer es pugui erradicar, cosa que em sembla que no passarà a curt termini ni a mitjà termini, però si passa, perquè ara s'estan fent moltes investigacions, suposo també amb cèl·lules mare, no? I això encara està en un estadi molt primitiu, però s'aniran provant coses, i amb això, un bon dia, ens adonem que la cosa avança més ràpid del que ara mateix ens podem imaginar. No?
Sí, estem molt esperançats, però creiem que cal seguir demanant, exigint que hi hagi més ajuda per la investigació, és important fer-ho.
I que tota la gent que doncs, ara mateix ens pugui estar escoltant i que vulgui col·laborar amb la Fundació Maragall, amb la Fundació AC, doncs, que puguin fer-ho, i és fàcil avui en dia, vas a Google, poses el nom d'aquestes dues fundacions i fas el donatiu. De manera que, ja ho sabeu, fem la crida aquí, aprofitant aquesta tarda d'estiu, de debat tranquil, per conscienciar tota la gent que ens està escoltant de la importància de seguir avançant com a societat per algun dia poder erradicar malalties que durant un temps semblaven impossible. Gràcies a les tres per ser-hi.
Gràcies.
Vinga, moltes gràcies.
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 Que tingueu molt bon dia.
Adéu, Mercè, un petó.
Adéu.